El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, avui la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir, en companyia de Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia.
I Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
Que heu pogut arribar tranquil·lament, sí. Malgrat el fred, però perquè encara no neva a Sant
Cugat. No hem hagut d'esquivar la neu, no. ni venir amb tractor, ni res d'això, no. Caminant pel centre del poble, no hi ha cap problema.
Ni amb esquís, ni amb raquetes, ni res. No.
De tota manera,
un gorro i uns guants i ja està.
Sabeu que estem en prealerta per una possible nevada.
Bueno, està nevant a la costa.
Està nevant, sí. Hi ha punts de la costa que ja han caigut algunes volves.
Però no
i...
crec que agafi, eh?
A mi em sorprèn molt sempre, ja no només que neva, sinó que plou, que sembla que el país s'aturi sencer, sí. Que tot és caos... cues a totes les carreteres, jo no ho puc entendre, perquè és que, a veure, nevar potser sí que no neva molt en aquestes cotes, però ploure, plou sovint, i cada vegada que plou és un caos absolut.
Què farien els anglesos?
No, i tant. És que...
es quedarien tot l'any a casa.
Jo que he viscut a Irlanda, que vull dir, sorties plovent com aquell que diu la meitat dels dies de la setmana, i no passa res, ha passat que aquí encara no estem prou acostumats, se suposa, a tota aquesta precipitació.
No estem acostumats, però hi ha una cosa encara pitjor, que és que no estem preparats.
Per això, això és el que...
no estem preparats.
Em frapa a mi cada vegada que plou sovint, sí. vull dir
home,
ja hauríem de saber-ho.
El cap de setmana passat, quan hi va haver les primeres nevades allò fortes i a més continuades, que van suposar el tall de no sé quantes vies i que va tenir gent doncs fent cua a la carretera.
Saps què passa? A veure, en els països aquests que neven habitualment, a l'hivern tothom porta rodes de contacte i a l'estiu rodes normals. Vale? En aquí se'n van a esquiar, passen el túnel...
Sí, sí, amb el Renault Twingo.
Exacte. I els pobres desgraciats que poden rodes de contacte i que podrien passar tranquil·lament es queden parats perquè al moment d'un dia davant porta rodes normals.
Normalment pixapins a Barcelona.
Quasi tots.
I Barcelona aquí ens inclou a nosaltres, eh? Però, Barcelona i Rodalies.
Però si tu te'n vas a esquiar, ja trobaràs neu, perquè si no et trobes neu no esquies, diguéssim.
Correcte.
Home, però si te'n vas a esquiar, el mínim que pots fer per anar preparat és portar cadenes, també.
Sí, però és que amb unes rodes de contacte vas perfecte, perquè les cadenes, la majoria de gent, jo no sé si tenen...
No saben col·locar-les.
Jo n'he col·locat en la meva vida unes cadenes.
Jo sí, i la primera vegada que les vaig haver de col·locar, se'm van quedar totes les mans pringades i la feina va ser meva, diguéssim, eh? Sí, sí. I t'estic parlant de fa molts anys. Però, clar, llavors porten aquestes cadenes fàcils de roba que al cap de 2 quilòmetres s'han trencat.
Sí, sí. Ja,
i això és el que hauríem d'aprendre. Jo no sé qui ho hauria d'explicar, però algú ho hauria d'explicar. No?
Home, se suposa que això, quan vas a l'autoescola, t'ho expliquen. Però, clar, molts fa que han passat per l'autoescola dècades i, per tant...
A mi no m'ho van explicar.
No, a mi tampoc, eh? O sigui, recordo... el moment de sí, quan vas a la neu s'ha de fer servir cadenes, però aquí ningú et planta davant d'un cotxe i et posa...
I posa't cadenes.
Correcte. I per tant passa el que passa. Que
però no t'ho expliquen perquè precisament no estem acostumats a tenir aquests temporals.
Home, ja et dic, la pluja potser sí que és més greu, perquè és una cosa que ens passa sovint.
Sí.
Puc entendre que la gent de comarques barcelonines centrals, per entendre'ns, no sàpiguen posar cadenes, perquè quantes vegades neva a Sant Cugat, per exemple... Que neva potser 3 o 4 vegades a la dècada?
Sí, però que no nevi a Sant Cugat no vol dir que la gent de Sant Cugat
correcte.
No sigui acostumada,
aquí,
perquè
clar.
Molta gent de Sant Cugat se'n va esquiar.
Home, si te'n vas a Llívia et trobes mig Sant Cugat.
Clar.
Per això, vull dir que se n'hauria de saber.
Però de totes maneres, jo crec que la reflexió més àmplia és com a país, fins i tot a les poblacions que estan tocant el Pirineu, que són poblacions de muntanya, a mi la sensació que em dona és que els únics que estan preparats per aquests temporals són les estacions d'esquí, perquè ni tan sols els pobles que tenen al voltant.
A veure, jo hi ha una altra cosa que trobo més vergonyosa. Les estacions d'esquí no totes estan preparades, tampoc, ja t'ho dic jo. Però, perquè en conec alguna que no està preparada. Però el que vies com els túnels de Vallvidrera, o el túnel del Cadí es tanquin per una nevada, és un escàndol.
Estic d'acord.
És un escàndol. El túnel de Vallvidrera, quan hi va haver la gran nevada a Sant Cugat, no sé què fa, 2 o 3 anys...
O més, més.
No sé. No,
ja la gran nevada potser és 2010, oh, aquella bèstia.
2010 hi va haver
una, sí? Es van tancar els túnels, sí, i es va parar el tren, vale?
Sí, sí.
Els túnels, les màquines llevaneus, han de tenir neta la carretera, que per, sí, això, sí, cobren el que cobren molt.
Sí, sí.
Per tant, això sí que em sembla, bueno, de juzgado de guàrdia, que diuen.
Sí, sí, perquè sí,
per, no, si no, sé, no hi ha... Quantes màquines llevaneus deu haver-hi per les comarques de Barcelona, i clar, la que cau la gran nevada no deuen donar l'abast. Perquè també deu ser un problema de o sigui, quantes n'has de tenir, i per amortitzar-les, potser, jo no ho sé, potser n'hi ha 4 o 5 i han d'anar a donar les voltes per tot arreu. No,
quan surten, el que ha passat alguna vegada, i ara fa poc els hi va passar a Madrid, és que quan surten les màquines llevaneus, la carretera ja està col·lapsada, per tant no poden passar, clar, les màquines llevaneus.
Clar.
Per tant, el prudent, si és de peatge, jo m'estic queixant de les de peatge, és que ja estiguin preparats, tinguin una màquina llevaneus, allò, jo què sé, a l'entrada o la sortida del, sí, túnel, sí, sí, i vagin fent carretera, almenys un vial. És que seria tan fàcil, doncs pues no ho fan, no ho fan.
Sí, sí.
Cobrar sí que cobren, però aixecar barreres no.
Clar, i similar és la situació quan hi ha aquestes caravanes, per exemple, d'operació retorn de vacances o de cap de setmana durant l'estiu, que hi ha aquestes cues que es provoquen pels peatges, i a sobre has de pagar.
Has de pagar, clar, clar.
I a sobre has de pagar, no? Incomprensible, però vaja, bueno, és així.
I hem fet de bons tertulians parlant del temps.
Com deia el
senyor... Aquesta conversa d'ascensor, no?
Sí. El senyor aquell que en sap tant d'economia, el senyor Rato, que va dir que és lo que hay, és l'economia,
sí, sí,
pues, deu ser això.
Així són les coses i així se les hemos contado, no? Que deia també l'altre. Per cert, avui comença el carnaval, eh? Dijous,
sí,
gras.
Sí, dijous gras avui, sí.
Sí? Sou de celebrar carnaval? O...
Jo crec que ja fa temps que ha començat el carnaval en aquest país.
Jo sí, fa dècades també. Però sí, sí, jo sóc de celebrar el carnaval i ja segurament demà aniré al Cercatasques i a fer tota la ruta carnavalera a Sant Cugatenca. No ballo al Ball de Gitanes, això sí, perquè requereix assajos, i reconec que em fa molt de pal i no tinc temps. Però disfressar-se i sortir a fer el cabra, sí, això, òbviament.
I sobretot les tasques és el més important.
Òbviament, clar, clar, anar disfressat i anar de bar en bar, bevent i menjant, sí, és l'essència del nostre país, per tant, això no ho hem de perdre mai.
Doncs a Sant Cugat s'ha fet un programa d'activitats prou ampli, més que les últimes edicions, també pensant en diferents sectors d'edat, per la gent més gran, també per als més petits. I el tema de Gitanes, el Ball de Gitanes, que és un fenomen que els últims anys s'està desbordant, perquè ja superen els 350 dansaires, que la plaça potser es queda com un escenari petit, sí, hauran de canviar, perquè entre la gent que balla i la gent que s'aplega allà a veure-ho...
Mira, de totes maneres, el del Ball de Gitanes és una història cultural del país, perquè el meu pare, que ara si visqués tindria 92 anys, ja va fundar el Ball de Gitanes a Rubí. Vull dir que els Balls de Gitanes són històrics en aquest país. A Castellterçol, bueno, tota la zona pagesa, diguéssim, del país, el Ball de Gitanes és molt tradicional. Aquí a Sant Cugat no es feia, per això, anys enrere.
No, és una cosa relativament nova, que jo sàpiga, no sóc historiador ni tal, però, vaja, és una cosa dels últims, potser, 10 anys que ho han rescatat. No vol dir que abans no es fes, eh?
No, no, no.
El fenomen ha tornat amb força, després d'això, de la comissió que es va crear pel tema del carnaval, han rescatat el Ball de Gitanes... En aquest cas rescatat, o no sé si creat, el tema de la figura del gall de... Vull dir,
el rei Carnestoltes, que és el gall.
Sí, sí, en aquest cas tenim el gall del monestir, que ens va molt bé per la tertúlia. I, per tant, no sé, a mi em sembla fantàstic, perquè és una festa... És una espècie de petita festa major d'hivern, que fa molt de fred, i que t'has de vigilar amb què et disfresses, perquè si no aniràs amb els pèls de punta tota la nit.
Has de posar una tèrmica sota.
Sí, sí, home, no, segons quines disfresses són molt agosarades, eh? Però vaja, a mi que m'agrada disfressar-me i sortir de festa, és molt agraït, i si la gent s'anima i tal, passes una nit molt divertida.
El Ball de Gitanes només el feia l'Esbart, habitualment. Però bueno, està bé.
Bueno, ara és una convocatòria popular per a aquells que hi volen participar més directament de la festa. Però sí que és cert que s'ha anat recuperant de mica en mica els últims anys. aquesta tradició per la celebració de Carnaval que a Sant Cugat quedava com molt diluïda, a prou feines, trobaves un ambient de festa únicament a les escoles. Estic parlant de ja fa anys enrere. I que,
les escoles van ser les primeres en recuperar-ho. A Sant Cugat les escoles van ser
les primeres. Sempre ho han celebrat d'una manera o altra.
No, sempre. Tu no hi eres i el Joan Ramon tampoc. Però des de la prohibició del Carnaval...
Clar, no, jo la prohibició del Carnaval jo no estava ni pensat.
No, però jo sí, i també ho vaig viure, i per tant des de les escoles es va recuperar molt. Excepte Sitges i Vilanova, que van continuar fent el...
Bueno, també són els carnavals històrics.
Sí, però jo crec que es va recuperar gràcies al tema de les escoles, que van voler... atacar el que es havia prohibit, diguéssim, no? I, bueno, aquí jo recordo passejades d'escoles bastant interessants a Sant Cugat.
No, jo el que recordo és, ja com a jove universitari, vull dir que tampoc fa tant, fa ja fa uns anys, però no tants, bàsicament que a Sant Cugat no hi hagués res, en plan, on anem de festa, on anem a celebrar el Carnaval, doncs, bueno, haurem d'anar a Barcelona, haurem d'anar a Sitges si tens més ganes, però que aquí no hi hagués res.
No, no.
I ara està molt bé, perquè, clar... pots anar a sortir aquí, fer la ruta dels bars tot disfressat i tornar a casa a peu i no patir per la teva integritat.
Bueno, i jo recordo des de l'Ajuntament els primers anys que es va voler fer el Carnaval, bueno, batalles històriques amb determinats partits polítics que no volien que es fes el Carnaval.
Però... jo recordo coses més absurdes com que el cercatasques no es podia dir cercatasques perquè incitava a la consum d'alcohol. Que vaja, una tonteria, vull dir, ja tothom és grandet per saber el que va veure o no, i li van haver de dir cercataques, perquè no era moralment correcte dir-li cercatasques, perquè semblava que fossin vés a saber què.
Bueno, coses que passen.
Sí.
Parlem de... bueno, de política no, això també portava implícit alguna qüestió política, no?
Anècdotes més que una altra cosa.
Pel que heu comentat.
Jo crec que no és política, això és retras cultural i mental.
Bueno, però són plantejaments que també es discuteixen en l'àmbit polític.
No, i tant, i de fet el carnaval o segons quines festes populars òbviament tenen el suport a vegades només de paraula, però a vegades també a nivell de calés del propi ajuntament, per tant és política.
Per cert, que l'alcaldessa es troba a Kuala Lumpur, a Malàisia, està en el Fòrum Urbà Mundial de l'ONU, i Mercè Conesa el que reclamarà en aquest fòrum és que els governs locals tinguin més poder davant els estats. Ho plantejo així com una qüestió general. O sigui, quins altres temes dels que no aborda, els que no toca directament o no són responsabilitat directa dels ajuntaments, podrien tenir? És a dir, què pot reclamar Mercè Conesa en aquest sentit?
Mira, jo recordo fa 20 anys vaig estar a la ONU amb unes jornades que reclamàvem que es fes una política que deturés la misèria en el món. D'això fa 20 anys. No sé de què van servir aquelles jornades, perquè et puc assegurar que hi havia tots els estats del món mundial, hi havia representants fins i tot dels talibans, i les jornades eren per dir que s'acabés la pobresa en el món.
Bé, alguna cosa hem de fer els polítics per entretenir-se de tant en tant, sí, abans de viatges d'aquests.
O per viatjar i veure sí, món, diguéssim.
Però a veure, no oblidem que estem parlant de l'administració més immediata, la que té més a l'abast el ciutadà.
Perdona, Carme, l'administració més immediata fa, des de que jo era petita, bueno, des del 79, que està reclamant tenir més competències i més diners. I cap govern d'Espanya, del color que fos, hem aconseguit que els ajuntaments tinguessin... ja no, el tema era 50, 25, 25. No, no s'ha aconseguit això, eh?
A veure, jo crec que, o sigui, la Mercè Conesa i tots els alcaldes i alcaldesses del món poden anar a Kuala Lumpur a reclamar el que vulguin. No aconseguiran res a Kuala Lumpur, em sap molt de greu, i menys tenint en compte que les competències per decidir si tenim o no més poder estan a Espanya, per tant, a la llei espanyola, per tant, ho sento molt, però Kuala Lumpur no crec que decideixin gaire cosa.
No.
Ara, el problema ja no és el dels ajuntaments, el problema, i aquí sí que segurament m'ajudaràs perquè tens més memòria històrica que jo, és la divisió de les competències de com està distribuït l'estat espanyol, que suposo que estem veient amb altres temes, que no caldrà que mencionem, que és totalment errònia i és totalment fallida.
Sí.
O sigui, la distribució de les comunitats autònomes asimètriques, unes amb concert, els altres amb drets, vés a saber, de comunitats nacionals històriques, altres que no, províncies que són comunitats autònomes, entitats municipals descentralitzades, municipis, com es diu, l'àrea metropolitana, consells comarcals, diputacions, o sigui, això no cal ser de Ciutadans, que són els que més ho reclamen, per veure que és un autèntic desastre.
Però això
és un autèntic desastre que ningú, com tu bé dius, s'ha preocupat de reformar de veritat, però anem a veure els perquès.
Home,
a qui li interessa?
No li interessa a ningú.
Ah, doncs perquè, ja està, perquè quedem amb el gran drama.
Perquè tothom té el seu pessebre muntat.
Correcte.
Vale?
Correcte.
I aquí, a veure, quan es va treballar en el Parlament espanyol el tema de l'ajuda domiciliària a les persones amb problemes...
La dependència, vols dir?
La llei de la dependència. Jo recordo haver dit a representants de Comissions Obreres UGT, escolteu, nois, és que això es negocia amb els ajuntaments, o això no surt endavant. Perquè què vol dir? Què posareu? Un altre equip de gent per veure qui necessita dependències?
Sí.
Si els ajuntaments ja el tenen, aquest equip. Doneu-li diners als ajuntaments i resoleu la llei de... Bueno, no sé, les lleis es fan, em sembla a mi, amb gent que no trepitja el carrer.
Jo crec que el problema en aquest cas ja no és només dels ajuntaments, com deia, sinó la divisió territorial en general, és que hem anat posant pedaços sobre pedaços.
Bueno.
I ens trobem ara en un moment que tu, per exemple, si vius a Valldoreix, que és ja la cosa més bèstia de totes, quantes administracions tens per sobre? Tens l'AMD, tens l'Ajuntament, tens el Consell Comarcal, tens l'àrea metropolitana, tens la Diputació, tens Catalunya com a comunitat autònoma i tens Espanya. Són 7 i només això a l'estat espanyol. Ja no comptem Unions Europees i la Kuala Lumpur i la ONU. Val? Per tant, jo com a ciutadà, si he de reclamar, no ho sé, imaginem que vull una beca menjador perquè sóc un pare solter, val? Que no sé si n'hi ha. Si n'hi ha, jo d'entrada tinc un laberint aquí d'esbrinar a quina porta trucar i després potser vull treure les escombraries a fora i el tema del reciclatge i no sé si m'han d'anar a venir a buscar a casa, si he d'anar al contenidor, o sigui, és pel ciutadà, que és el que se suposa que hauria de patir menys aquests, tot aquest desgavell, és un autèntic laberint amb administracions, competències, jo faig això, no perquè jo vull això, no perquè jo et reclamo l'altre, no perquè jo no tinc calés, si em dones això, dona'm el finançament, no perquè això és una altra llei, no perquè el tribunal... És un autèntic desgavell.
Problema.
I fins i tot amb lleis que poden entrar en contradicció. És a dir, que en un lloc estiguin...
Normalment el que passa és que quan hi ha un problema, aquella competència no és ni de l'Ajuntament, ni del Consell Comarcal, ni de la Generalitat.
Perquè ningú vol pagar.
Vale? A veure, això, jo sóc molt pesada, però jo recordo, i recordo de fa molts anys, a Suècia ho van resoldre aglutinant poblacions.
Sí. Vale. Carregant-se municipis.
Carregant-se municipis.
A veure què és el xulo que fa això. No.
Aquí?
A veure què és el xulo que fa
això. A veure, però intentem dir que Valldoreix no és Valldoreix i que és Sant Cugat.
O fem un referèndum que ningú els ha tingut ben posats per fer-lo i decidim si sí o si no. No estem tan de moda el dret a decidir.
Clar.
Doncs vinga, apliquem-lo, no?
O que el poble aquest petit, ara que estan tan enfadats perquè els han fet tornar una altra vegada...
Sí, Medinyà, em sembla que és.
Medinyà, sí. Uns són 200 habitants i els altres 300, ja m'explicarà... Té un alcalde, i tenen uns regidors, aquells pobles.
Sí, sí. I Valldoreix, amb altre nom, però també.
I tenen un Consell Comarcal, i tenen una Diputació, i tenen...
Clar.
Dius, a veure, escolti'm...
Però...
Econòmicament és impossible, això.
Però ja dic,
és inviable.
Si els que tenim més a la vora, que és Valldoreix i si m'apures Bellaterra, que acaba de començar,
sí.
Si ni amb aquest ens posem d'acord, que perquè seria bastant fàcil fer com han fet altres municipis, un referèndum a Valldoreix, i dir, escolta, Valldoreix, acabem ja la pantomima de l'AMD i som un municipi, sí o no? Que no volem ser un municipi perquè la gent realment no s'ho sent o no d'allò. Doncs escolta, s'ha acabat.
No,
però
econòmicament és viable ser un municipi? Tens indústria? Tens botigues?
Això és un altre tema que ja podem aplicar més amunt, com si la independència és viable econòmicament o no. Una cosa és que tu creguis que és viable econòmicament, i tu vull dir la teva opinió particular, i l'altra cosa és que la població valldureixenca vulgui ser municipi o no. Hi ha municipis més petits que Valldorets que els sí, hi va fantàsticament, eh? Vull dir que no crec que sigui aquest el problema si és que arriba el moment. Ara bé, el problema quin és? És el que tu has comentat abans, aquí tothom té el seu xiringuito muntat sí. I sabem que Valldorets, en aquest cas, no vull dir que és un cementiri d'elefants polítics, però sí que va bé per col·locar segons qui, o per quan la llista no et dona perquè aquest no ha arribat a segons on,
el poseu
a Valldorets, perquè, oh, quina casualitat, que els vocals no els escull el poble, sinó els escull el partit, segons els vots de Sant Cugat.
Sí.
És que aquí, vull dir, realment és un terreny abonat, no per fer trapis o trapitxeos, perquè és la llei, no és perfectament legal. Ara, no vindria a ser el sistema més transparent i adequat pel que seria un govern municipal.
No. I ens carreguem els polítics, però els gerents, els directors de serveis, aquests tots són posats a dit.
Correcte, sí, sí. Per tant...
Ni oposicions ni res de res.
Pitjor encara m'ho poses, ja no de cementiri, però de...
És impossible arreglar
això. Jo en conec uns quants a Valldorets i molts fan la feina molt ben feta i són uns grans professionals, eh? No estic ficant-me en el cas concret de Valldorets, sinó en la manera com això s'articula i es decideixen segons quins càrrecs, des dels que se suposa que són escollits democràticament, que són els vocals, fins als que tu dius que són aquests càrrecs
de confiança política,
que a la vegada són gestors municipals, vull dir que no haurien de ser de confiança política, sinó funcionaris de carrera, se suposa.
Se suposa, perquè a més no poden firmar segons quines coses perquè no són funcionaris de carrera. Val.
Per tant, una vegada més, sisplau, solucionem el tema de Valldorets, que algú plantegi el referèndum, que diria, si no em falla la memòria històrica, que em sembla que només la CUP ho ha plantejat, això? Ho hauria de consultar, eh? Però no recordo els programes.
No facis un programa cara a cara amb el Jordi Casas que et dirà que tant ell com jo vam estar batallant molt per resoldre el tema de Valldorets.
Però resoldre com? Carregant-se-la?
Com volgués la gent.
Ah, val, per tant, un referèndum o una consulta popular.
Com volgués la gent, però resoldre-ho, perquè això no està resolt.
Per tant, una consulta popular.
Sí.
Val. No, o sigui, però això, ni el teu ni el del Casas, o sigui, PSC, ni Iniciativa
no,
en el seu
no.
moment, no ho han plantejat mai obertament com a partit de Sant Cugat.
Sí.
Sí? Quan?
Sí.
No, vull dir,
quan fèiem les negociacions per arreglar el tema de Valldorets.
En programa de electoral?
Sí.
Val, doncs mira, aquells anys vau perdre.
De totes maneres...
Estic parlant de fa molts anys.
Clar, per això no me'n recordo jo.
Tot i aquests referèndums són ideals per saber què és el que opina la ciutadania, jo imagino que la tendència és sempre a quedar reduïts a petits nuclis. Això entraria en contradicció. Imaginem que es fes el referèndum de Valldoreix.
Vinga.
Què decidiria Valldoreix?
El que volguessin els valldoreixencs,
no? Sí, clar.
Quin percentatge de valldoreixencs anirien a votar el referèndum?
Ja ho veuríem, això, però
bueno,
en qualsevol cas...
Aquí surten moltes preguntes, sí. Massa preguntes, però és igual. En el supòsit que decidís a la ciutadania de Valldoreix volem ser independents de Sant Cugat, val? Doncs Valldoreix ja... queda com un nucli encara més petit
sí.
Administrativament.
Sí.
Bueno, imaginem que la tendència fos aquesta. Si estem parlant que hi ha una sèrie de nivells administratius que el que fan és complicar tota aquesta gestió, aniríem a una complicació encara més gran.
Però jo penso que és pitjor la situació ara, perquè... Valldorets té una sèrie de competències, però amb el fet de que teòricament és dins de Sant Cugat, però
no les té totes.
També té un govern, no les té totes, per tant.
Sí.
Jo penso que el
però és que tampoc les tindria totes sempre que home, hi hagués per sobre.
Si fos un home, està clar, però llavors tindria les mateixes que té Cerdanyola o que té Sant Cugat.
Tu estàs parlant d'una cosa que tenim al costat i que és relativament petita, però el gran tap que hi ha en aquest país perquè no es vagin fent nuclis més unificats no és només el que volen els seus pobladors. A la Cerdanya, a qualsevol alcalde dona permís per fer cases al camp de cols que hi ha al costat de no sé què. Si això estés unificat i estés centralitzat com a França, aquell alcalde no podria donar permís per fer cases en aquell camp de cols. Hauria de demanar permís a una instància superior.
En aquest cas serà la llei de règim local la que estableix què pot fer un municipi.
És que estem a lo mateix. És que no ho ha intentat establir mai en sèrio la llei de règim local.
No, per això et dic que el problema de tot això, o sigui, l'arrel de tot plegat, és la Constitució del 78 i com es desenvolupa. Perquè, com es desenvolupa, em refereixo a les lleis orgàniques que desenvolupen cadascun dels temes, entre ells la divisió territorial del país. I en el moment que tu crees...
I la divisió econòmica del país.
Sí, sí. I tant, perquè està clar que una porta a l'altra acompanyada pel tema de les competències i els recursos que ha de tenir. I com que partim d'aquesta base i ningú ho ha arreglat, el problema és endèmic. I com deia abans, només fem que posar pagats una sobre l'altra a veure com ho solucionem.
Cada Ara, vegada ho fem més endèmic.
El gran problema de Valldoreix és que, sent una MD, o sigui, Valldoreix no hauria de ser una MD, per la població que té. O sigui, la MD està pensat per aquests poblets que dius tu de la Cerdanya, de que, mira, jo ara aquest Nadal he estat a la Vall Fosca i a vegades vas, puges una muntanya 10 minuts amb el cotxe perdut allà i hi ha 15 cases. Sí. Doncs allò potser hauria de ser un MD. Sí. I després tens el municipi de referència, que és el que agrupa potser els 5 o 6 pobles que hi ha com aquest. Mm. Val? Ara, clar, Valldoreix, amb més de 8.000 habitants, que em sembla que ja té. Sí, el problema és que no li escau ni de bon tros aquest nom de l'MD o aquest règim de l'MD.
Jo crec que un dels debats que hem tingut, almenys jo parlo de fa uns quants anys políticament alguns partits, és que ojalà Valldoreix fos independent.
Doncs vinga, però és que això ho diu tothom amb la...
És que ens sortiria més barat el Sant Cugatenc, diguéssim.
Clar, és que això ho diu tothom, ja no en boca petita, sinó en cercles o en els moments que no hi ha campanya... Però en el moment que toca governar o que toca en eleccions, ja ens oblidem d'això perquè, ostres, mira que si guanyem a Valldoreix aquí podrem col·locar un parell o tres més i ojo, ojo, que això potser ens anirà bé. I, per tant, sí, ens anem queixant i anem posant els pagats aquests, però, mira, el regidor que no hem tingut aquí, doncs potser el col·loquem allà de vocal i, escolta, mira, ja té un sou i ja es va apanyant. I, sí, per tant, ens serveix a tots com a partits polítics que existeixi això.
Això, Joan Ramon, no és mirar pel país.
Jo ho sé, que no és mirar pel país. Ja ho sé, però que t'ho digui jo que no sóc polític, però tu que has estat a dins, tu mateixa saps que el teu partit ho ha defensat i a l'hora de la veritat, quan ha governat, no ho ha tirat endavant.
No ha pogut tirar-ho endavant.
A veure, segurament quan els socialistes governaven, jo no tenia gust de raó. Per tant, no tinc, jo sempre que he viscut a Sant Cugat, com aquell qui diu, ja ha guanyat Convergència.
Quan hi havia el Josep Lluís Martínez governant a Valldoreix, no hi havia mai cap problema amb Sant Cugat.
No, però si jo no em queixo dels problemes. Jo el que em queixo és de les...
Però llavors eren la meitat de la població, eh? Vull dir, a veure, llavors...
Que segueixen molt.
T'asseguro que no era viable la independència perquè es va estar estudiant. Però ara potser és una altra ocasió, un altre moment, hi ha més població, hi ha una altra manera de fer les coses.
L'any que ve eleccions, a veure qui és el xulo govern.
Resumint, penseu que els governs locals haurien de tenir més poder?
Jo crec que sí.
Haurien de tenir més poder.
Sí, sí.
Jo també, però el que crec és que abans que els governs locals hagin de tenir més poder, el que fa falta és organitzar el mapa territorial d'aquest país.
Organitzar el país, sí. Jo estic d'acord.
Territorialment i econòmicament, perquè una cosa no porta l'altra. Perquè si estem d'acord ella i jo de que calen més competències, el que també m'imagino que estarem d'acord ella i jo, que avui estarem d'acord amb moltes coses, ja veus...
És estrany, eh?
És que aquestes competències han de venir acompanyades del finançament adequat, perquè si no és allò que en diuen, no brindis al sol.
Si recordes l'última vegada que hi havia, em sembla que era el Domènec Miquel i jo, Mano, vam estar parlant d'aquest tema i vam dir que un país... Estàvem parlant de Catalunya en aquell moment. La disbauxa que hi ha entre... competències de l'Ajuntament, competències de Consell Comarcal, competències de Diputació, competències de tot això que ara estava dient el Joan Ramon.
L'àrea metropolitana.
Ja vam dir que era un caos perquè, a veure, tot és personal col·locat i no saps a qui has d'anar, però és que ni els ajuntaments no saben a qui han d'anar a adreçar-se en moltes coses, eh? Per tant, el primer que hauríem de fer era mirar de fer neteja, escombrar el país...
Però vaja, com que això, com dèiem, depèn dels que estan bastant més amunt que aquí, i vol dir Espanya, tinc zero esperances de que això canviï i l'any que ve hi ha eleccions...
Bueno, els consells comarcals ens els vam inventar nosaltres, eh?
Sí,
en el resto
sí.
En el resto del país...
No, i els consells comarcals...
En el resto de l'estat no hi ha consells comarcals.
Com bé, tu saps que vas per les terres del nord en segons quines comarques, no només tenen el seu sentit, sinó que són imprescindibles. Ara, Consell Comarcal del Barcelonès o del Vallès Occidental, probablement... No vull dir que és absurd, perquè alguna cosa faran i pobra gent, vull dir, deu haver-hi bastanta gent treballant i fent feina ben feta.
No té cap sentit.
Val. Però clar, partim del que deia, del mateix problema. O sigui, el que fan els consells comarcals si tinguéssim, per exemple, unes diputacions o uns territoris, unes vegueries, digue-li com vulguis, més petites dels que són la Diputació, potser ens ho podríem agrupar Diputació i Consell Comarcal en un, no? Potser, dic, que es va intentar,
això. És que es va intentar. És que el Consell Comarcal, encara que sigui a l'alta muntanya, les competències que té són les que hauria de fer la Diputació.
Per tant, més raó em dones.
No, no.
Unifiquem-ho.
A veure, si és que jo he lluitat sempre contra això. El que passa és que he lluitat contra els molinos de viento, diguéssim.
No, i tant quan manen els teus com quan manen els altres. Igual. Saben que potser a mi m'interessa això a Lleida, però a Barcelona no, i per tant no fos cas que perdi dos diputats aquí i per tant fora.
El transport escolar es va traspassar als Consells Comarcals, perquè el transport escolar rebíem els diners directament als ajuntaments, arrel d'un accident que hi va haver-hi a l'Escola Catalunya aquí a Sant Cugat. L'Escola Catalunya aquí a Sant Cugat va haver-hi un accident amb un nen que es va quedar invàlid i la culpa era que el transport escolar l'havia deixat a les portes de l'escola abans de l'hora d'obrir les portes de l'escola. Què van fer? Transports escolars cap al Consell Comarcal i si hi ha un problema ja se n'encarregarà el Consell Comarcal. A tot Catalunya es va fer això, eh? Clar, ara hi ha nevades a l'alta muntanya, consells comarcals, suspenen. Competències de transport, suspenen el transport.
Clar. Bueno, ei, vull dir, millor això que no pas que hi hagi accidents, eh?
Sí, però les competències eren dels ajuntaments en aquell moment, i eren els ajuntaments qui decidien que es havia de tancar el pas a nivell de la plaça Millet perquè un dia un transport escolar es va quedar al mig de la via. I llavors eren competències municipals. Me'n recordo molt bé perquè jo era la regidora d'ensenyament en aquell moment. Resolució de la Generalitat. Totes les competències als Consells Comarcals. No era aquesta la resolució que s'havia de prendre.
No, no.
Entenc jo.
Bé, doncs seguim parlant de política. No us escapareu avui, del tema.
Venim preparats.
El que més convingui.
Sí, sí, ho hem deixat més cap al final. Perquè no ens ocupi tota la tertúlia, no? Perquè més enllà del procés...
No, avui hem parlat de molts temes locals, està molt bé. Hem parlat del temps, del carnaval i de si Valldoreix és independent o no, és fantàstic.
I del transport escolar.
aquest no era realment el tema,
No,
o sigui,
però...
el títol del tema no era aquest.
No, era Kuala Lumpur i la conferència aquesta de...
No, aquesta era l'excusa.
Ah, l'excusa. Vale.
El tema era el poder dels governs locals.
Val.
Si n'han de tenir més.
El poder dels governs locals són els pares.
Bé, continuem el tema del procés. Sembla que va allò avançant, però molt de mica en mica, molt de mica en mica, ja es comença a parlar de pocs suports de Puigdemont, fins i tot entre els seus, que van allò llançant-se del vaixell. I una CUP que ja veu la possibilitat o contempla la possibilitat de poder investir un altre candidat que no sigui en Puigdemont. Comença a haver-hi clarianes o...?
Jo et diré, jo he quedat molt astorada, bueno, ja fa temps que estic astorada per altres coses, però avui a una emissora de televisió pública catalana...
N'hi ha una, TV3. Digue-m'ho clar, sisplau.
Un senyor que es diu Josep Ramoneda, que és molt poc... a veure, és molt conegut dintre dels àmbits que s'ha bellugat, que sempre s'ha bellugat en l'àmbit de Convergència, antiga Convergència, dient que ell havia parlat amb polítics de totes les tendències... i que tots li deien una cosa en públic i una altra en privat. I això ho ha dit directament davant de les càmeres. Vol dir que aquí hi ha un lío que ningú s'aclara que... A veure, jo crec que s'han ficat en un esucsac, en un embolic, i no saben com sortir-ne ara.
Bueno, s'han ficat.
Però jo crec que això...
S'han ficat, tampoc s'han ficat ells sols, Vull dir...
No s'han ficat ells sols, però jo crec que...
Se suposa que si s'hi han ficat és perquè hi ha 2 milions de vots que els hi han posat. Per tant, ja no és si s'han ficat ells perquè els hi ha donat la gana.
Sí, però en aquests moments jo crec que el senyor Puigdemont és bastant incòmode per bastanta gent.
Sí, home, això està clar. Però el que hem d'analitzar i veure és per què ha passat... O sigui, per què és incòmode? Perquè és incòmode, perquè, òbviament...
Home, perquè un està a Brussel·les i l'altre està a la presó.
Correcte. Val. Perfecte. No, està clar que és això. Perquè un està a Brussel·les i l'altre està a la presó?
Bueno.
No, clar.
Ells sabran.
Anem a veure l'arrel del problema. O sigui, ara la lluita és El que està clar és que, els 2 milions de votants aquests, se suposa que el que volien era... no només, jo no dic el Puigdemont, perquè està clar que els d'Esquerra havien votat el Junqueras com a que volien de president. En qualsevol cas, els vots que van anar al que era el govern de Junts pel Sí van ser més i amb més diputats. Per tant, un dels missatges... Un moment, deixa'm acabar. Un dels missatges d'aquestes eleccions entenc que és reforçar el govern anterior, el govern de Junts pel Sí. Llavors, que aquest propi govern i el que havia de ser la seva herència, que pot ser el mateix, pot ser Puigdemont i els consellers que hi havia, o pot ser un altre, la incapacitat que tu tens de, senzillament, governar amb els vots que t'han votat, o sigui, el que havies pogut fer abans i ara no pots fer, doncs, òbviament, fa que això tu ho defensis fins al final. Perquè si no, si això no ho portes fins al final, és tant com dir que no tens una merda de competències, i perdoneu el llenguatge, o perdoneu el què, però és tant com dir que t'han esclafat i que aquí Catalunya no pinta res políticament, i el que decideix, no només políticament, sinó el que decideix la gent, el poble de Catalunya, a les eleccions del Parlament, amb les circumstàncies que estaven fetes, no va per res. Per tant, abans, ja acabo, abans d'acceptar aquesta situació, òbviament s'ha arribat fins al final, ells, i intentar investir el Puigdemont. Ho entenc així jo.
Saps què passa? A veure, la gent que fa molts anys que ens passegem pel món de la política, sabem que en aquest moment la lluita no està entre els constitucionalistes i els no constitucionalistes. El Junts per Sí, que dius tu, sí, estan dividits en 3 blocs. Uh-huh. Jo diria quasi que amb 4 blocs. Amb 4 blocs. Esquerra Republicana és el bloc més gran d'aquests 4 blocs. La CUP...
En què et bases per dir que és el bloc més gran?
Home, perquè és el que té més regidors.
Ja, però
Perdona, més parlamentaris. Em sembla anar a l'olla. Sí, perquè jo crec que el Junts per Catalunya...
Perdona, per les eleccions. Treure més Junts per Catalunya que no pas Esquerra,
Sí, però és que Junts per Catalunya no sé si són junts en aquest moment.
Clar, jo és que interpreto que la Maria de Junts per Catalunya en fa diferents grups.
Ah, sí. Vale, acaba, perdona,
sí,
acaba.
Sí. Em faig 2 grups, com a mínim 2 grups diferents. Val. I la CUP és un altre grup diferent. Uh-huh. Per tant, tenim 4 grups que no s'estan posant d'acord en veure qui ha de ser president. Encara que diguin que fins al final diran que ha de ser el Puigdemont. Però, esclar, ens estan prenent el pèl o què? Perquè ja ho veiem, que hi ha 4 grups diferents que volen coses diferents. Jo em sento com a presa, com que m'estan prenent el pèl.
I quina solució proposes?
Bueno, doncs que es posin d'acord, que pues proposin...
En això estan...
Bueno, és que no sé si estan a posar-se d'acord.
Si ho sabessis tu, que estàs a l'altre partit, seria ja fantàstic. Però el que està clar és que ara, com que les circumstàncies són de tot menys normals, són unes negociacions que probablement són de tot menys normals. I quan tu has de fer les reunions per veure què passa i te n'has d'anar a l'exili per poder parlar amb el que se suposa que serà el president...
Quan tu el que estàs dient és que primer és el país, tens l'obligació de posar-te d'acord.
Correcte, però primer és el país... es diu, no en base a que a mi m'agradi, sinó en base a que hi ha 2 milions de votants que han volgut, que sí, han volgut això.
Perdona, o no? Els 2 milions no han volgut que el senyor Puigdemont sigui president.
Els 2 milions han votat a forces independentistes, ja, i per tant se suposa que la força independentista que té...
Ens ha de donar una solució per treure el país de l'estat.
Correcte, doncs ja l'estan intentant. Ja l'estan intentant. Home, que no t'agradi, jo ho puc entendre, perquè estàs a l'altre costat ideològicament. Està clar que ho entenc, que no t'agradi.
No, però jo el que vull és que... A mi m'és igual que sigui un govern independentista. Si els hi han donat 2 vots, que governin, i que governin, i que facin govern una vegada.
En això estan.
Home, però és que ja fa dies que estan amb això, diguéssim.
Sí, vols que recordem quan van tardar a fer l'últim govern espanyol?
No.
Segones eleccions incloses?
Jo no en tenia cap culpa de que fessin el segon govern.
Com tampoc en tens ara cap culpa, ni en tenim nosaltres cap culpa. Però segons país... quines negociacions per fer segons quins governs no són ràpides. Ho vam veure a Espanya fa 1 any i mig, no recordo quan, ho estem veient ara a Catalunya, i em sembla que les circumstàncies són bastant més complicades. Perquè, d'entrada, tenim els 2 principals candidats que podrien ser presidents, un a la presó i l'altre a l'exili. Digue-li com vulguis, si no t'agrada l'exili. Però ja m'entens. Per tant, és bastant complicat fer aquestes negociacions. Si a Espanya,
no
que senzillament s'havien de posar d'acord partits...
Jo no li dic a l'exili,
És igual, per això ja m'imaginava que no li diries exili. Digue-li fugit, digue-li com vulguis. M'és igual, no entrarem en això. El que vull dir és que si a Espanya, que no hi havia cap problema, no hi havia cap candidat a la presó, senzillament hi havia una lluita d'egos, per dir-ho suau, no es van posar d'acord i es va haver de repetir eleccions. A mi em sembla que aquí és normal que aquestes negociacions i que aquest nou govern no es faci a la primera de canvi.
Continuo pensant que si fa temps a Espanya el que fos important és el país i ara a Catalunya el que és important és el país, haguessin arribat acords com han arribat a Alemanya per bé del país.
Segons el que tu creguis que és bo pel país, clar. Bueno. És que el que tu creus que és bo pel país probablement no és el que ells creuen que és bo pel país i, per tant, les negociacions són més complicades.
Un dels dos s'equivoca.
Està clar, i això és l'art de la
política.
El que
passa és que les negociacions que poguessin produir-se a Alemanya...
Han durat mesos, també, eh?
Han durat mesos, però és cert, com deia el Joan Ramon, que les circumstàncies, per exemple, són molt diferents.
Les negociacions a Alemanya, senzillament, tu cedeixes per aquí i jo cedeixo per allà. Sí. Aquí les negociacions són... Home, si tu... se suposa que et proclamem president, una, d'entrada no pots venir al país. Dos, si vens, potser te'n vas a la presó amb la resta dels teus col·legues.
Com va ser president?
Òbviament, les circumstàncies són bastant diferents que Alemanya i bastant diferents que en el moment que el Pedro Sánchez negociava amb el
Rajoy. Com va ser president el company Puigdemont? Perquè el Mas, que era el president teòricament proposat,
sí,
se'n va anar.
Vale, igual que el Clos va ser alcalde de Barcelona perquè el Maragall se'n va anar a la Generalitat.
Clar. I el Maragall va ser alcalde de Barcelona perquè el Narcís Serra se'n va anar...
I quin problema hi ha amb això?
Cap.
Doncs llavors, per què dius?
Pues perquè seria una possible solució en aquests moments.
Ah, vale. Vale,
o sigui,
vale.
Que marxés voluntàriament i que cedís al parà.
Està clar que és una de les que hi ha sobre la taula. Està clar. Ah. Ara, òbviament...
I que s'acabés el liu.
Òbviament, sí, bueno, s'acabés el liu, però això és molt fàcil de dir tu, per tu... que no has votat aquesta llista. Si tu has votat aquesta llista, se suposa perquè vols que el president, que a més era el president que hi havia abans, i que és el president que, complint el programa electoral, ha arribat fins on t'ha arribat, si jo l'he votat, entre cometes, és perquè vull que continuï. Sí. I, per tant, m'estàs dient que perquè Espanya però no llavors... deixa portar a terme aquest programa, en canviem fins que arribi un que se sotmeti al que vol Espanya.
No facis... trampes al solitari.
No faig trampes a cap solitari.
Els 2 milions de votants independentistes no han votat el president Puigdemont.
No sé si arriba al milió els que han votat el Puigdemont.
Bueno, doncs els altres que facin el possible per fer govern.
Però és que els altres també estaven al govern d'abans. I per tant, els altres també els interessa que estigui el Puigdemont per un tema ja de legitimitat de la pròpia institució.
Bueno.
Per un tema de que no poden acceptar que el candidat sigui el que li dona la gana a Madrid i no el que ens dona la gana als votants catalans.
Senyors, se'ns ha acabat el temps. Us comunico que encara no neva a Sant Cugat, que podeu marxar de la mateixa manera que heu arribat tranquil·lament, i ni una gota ni d'aigua ni de neu.
Bueno, doncs que s'esperi una estona i que ens deixi fer les coses que hem de fer.
Molt bé, que vagi bé la jornada i fins la setmana que ve.
Molt bé, fins aviat. Adéu-siau.
It's like kind of automatic kind of. You don't need to talk the stuff going happen. And you just gotta let them and the stuff just waiting for when you ready. What happened?
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking.